Bueno, i tot seguit així en la 92.2, en Ràdio Vila-real. Avui tenim molt bona companyia. Maria Fajardo, bon dia.
Hola, bon dia.
Número 3 de Compromís, regidora en l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, des del 27 d'agost estic de regidora.
Ella és graduada en Treball Social i Perit Social Judicial. Maria, fa uns dies, bueno, no massa, perquè lo del finançament així fa ben poc, vaig veure que reclamàveu el finançament. Dieu que no esteu valorats, que no voleu anar contra ningú, però el que no voleu ser els bobos de turno. Explica'm.
Sí, la demanda per un finançament just és una demanda clàssica que hem fet des de Compromís i que també s'ha fet des d'altres grups. Vull dir, el finançament valencià és una necessitat per a tots i totes, és una realitat. Però si és ben bé que nosaltres, quan hem arribat amb la moció de censura, que vam fer que Pedro Sánchez fos president, que vam ser un dels grups que va recolzar aquesta moció de censura en el seu moment, ja es va condicionar a una revisió del finançament en valencià i no es va portar a terme, es va ajornar degut a que era una legislatura complicada, que s'anaven a programar noves eleccions, per dir-ho d'alguna manera, a no massa tardar, i així vàrem esperar. I ara, de nou, a unes eleccions, no arriben a cap acord, de nou, unes noves eleccions, finalment pareix que ara sí que hi haurà un acord d'esquerres, però en aquest cas més Compromís, que és la candidatura que nosaltres portàvem, i en concret Joan Baldoví, és el que ha condicionat el seu sí a que es faci realment una revisió del finançament que rep la nostra comunitat autònoma, ja que és una de les pitjors finançades de tot l'Estat, per no dir la pitjor. I aleshores nosaltres sí que condicionem aquest suport a la investidura fent que es faci una revisió.
Perquè heu publicat unes dades, una taula, i veig que la comunitat valenciana, val, diu que en euros per habitant són 1.798. Explica'm-nos això. És que, saps què passa? Que ens perdem un poc.
Clar. Nosaltres, això el que se fa de la finançació per habitant és, com si diguérem, els euros que ens repercuteixen a nosaltres per habitant, a cada persona. I segons la comunitat autònoma que apareix a la taula, podem veure quants euros per habitant s'inverteixen a cada comunitat autònoma. I nosaltres, per habitant, som els que menys finançats estem, i a més, això, que pareixen molts diners, quan
clar,
ho veus...
Clar.
Pensem que és a través dels recursos que nosaltres rebem, és a dir, de sanitat, d'educació, de serveis públics. Aleshores, si tenim sols 1.798 euros per a tots aquests recursos, ben bé es queda curt, perquè sabem que actualment en beques anem en els diners justos, les partides pressupostàries per a nosaltres cada vegada són més menudes, i que nosaltres també som una comunitat autònoma que està endeutada.
Estem quasi a la cua. Hem tallat on estem nosaltres, però en aquest cas, per exemple, veiem que dalt, la comunitat, el País Basc està en 4.654 euros. Des del teu punt de vista, per què n'hi ha tanta diferència entre ells i nosaltres?
El País Basc, sabem que té una... Per a fer el finançament del País Basc, ells tenen una categorització especial a la resta de les comunitats autònomes per als drets forals que tenen. Aleshores,
perquè han sabut demanar millor, d'una altra manera, han demanat antes...
Ells autonòmicament porten la gestió de molts serveis que nosaltres sí que depenem de Madrid i que ells depenen d'ells mateixa.
I perquè ells tenen aquests drets que des d'ací no tenim? És dir, clar, si ells tenen aquests drets perquè han arribat ahir, perquè nosaltres no els tenim, que és el que volem saber.
Bé, nosaltres quan... Això seria anar-se'n molt lluny històricament, vull dir, però quan se fa signar la Constitució, on es decidia com anava a ser la manera de finançar les autonomies, doncs el País Basc, com comptava amb certes característiques que venien d'encara fa més anys, ells van adquirir els drets forals que tenen, que ja els tenien, vull dir, simplement els van conservar i nosaltres doncs, no comptàvem amb eixa estratègia i per això nosaltres depenem de lo que els pressupostos que Madrid decideix que ens pertoquen i en aquest cas nosaltres som dels pitjors finançats, per això és una reclamació que podem fer i considerem que és justa reivindicar-la.
I fins a quin punt l'han feta, és a dir, en l'escala, hasta quin punt pugem, perquè entre els 4.000 i pico que tenen ells i el 1.700 nostres, o que demanem nosaltres, hasta quin punt hem arribat de demanar?
Jo considero que no s'ha demanat prou, sincerament, a mi se'm queda un poc curt. Sí que és veritat que va fa uns anys, vull dir, farà 4 o 5 anys, es va fer un moviment molt de carrer per un finançament just, era el lema, i se va eixir molt al carrer, moltes entitats, moltes associacions, moltes famílies, perquè venien les retallades, aleshores, si el finançament ja no era just, amb les retallades encara s'agreujaven els problemes que la gent del carrer sí que detectava més fàcilment. Aleshores, sí que es va eixir molt al carrer per sol·licitar aquest finançament just, però aquest moviment pareix que s'ha diluït, perquè com ara van eixint altres demandes, altres problemes reals, com pot ser tot el tema del retrocés que pareix que anem a tindre en el tema de violència de gènere, l'augment de la xenofòbia, tot aquest tipus de coses fan que també el tema del finançament es diluïsca. Però considero que és una lluita que sí que s'ha anat portant, per sobretot per grups concrets, per intentar que el finançament just siga una realitat, i considero que s'ha de seguir treballant en aquesta línia, però aconseguint aglutinar de nou a tota la societat valenciana en general.
Perquè, clar, si els que ens arriba així n'hi ha en aquest moment més associacions o més moviments per rebre aquesta ajuda, al final acabem tenint la mateixa financiació de fa...
Sí, pues... ens quedem igual que fa 20 anys. Vull dir, la millora no es nota. I també és veritat que la fama, l'altre dia vaig sentir a la ràdio un home que era una entrevista d'estes a peu de carrer que li feien a la gent del carrer, vamos. I un home dia que li donava molta ràbia quan pareixia que quan es parlava de València als mitjans de comunicació sols recordàvem la corrupció que ha hagut així anteriorment, el malbaratament dels diners que rebem i que ara reclamem un finançament just, pareix que la gent sols se'n recorde de tot el que s'ha malbaratat i no de les necessitats de les persones. I ell dia molt bé, per al meu gust, que moltes vegades aquesta corrupció i aquest malbaratament va en persones que tenen nom i cognoms i que les persones que estem al carrer i les persones que patim les conseqüències d'un finançament lamentable no tenim la culpa ni d'aquesta herència, ni d'aquests records, ni d'aquest imaginari col·lectiu.
Una altra de les coses que també hem quedat gratament sorpresos ha sigut del CRIS, del recolzament que tenim per part del moviment de compromís de vosaltres que recolzen aquesta iniciativa, però volen que expliques un poc en què consistís.
Clar, un CRIS és un centre de reinserció i inserció sociolaboral. Normalment va destinat per a persones que tenen problemes de salut mental o algun tipus de discapacitat a nivell mental o sensorial, en tot cas. I el que fa un CRIS és que els ajuda a tindre unes ferramentes i unes habilitats per enfrontar-se al món, com si diguérem, no? Al món al que estem tots, però els ajuda a tindre una inclusió, a tindre... que ells se senten part de la societat en la que viuen. És a dir, en un CRIS, probablement, en el CRIS de Vila-real, he de reconèixer que jo no vaig poder acudir a la visita perquè estava treballant en el meu centre d'atenció a la dependència, però sí que sé que els meus companys van estar i allà en el CRIS probablement tindran terapeutes ocupacionals, tindran psicòlegs, tindran treballador social, probablement... I ells el que fan és que tindran una sèrie de tallers al llarg de la setmana que els aniran preparant i formant per a que ells el dia de demà puguen enfrontar-se a una entrevista de treball, puguen aconseguir un treball per si mateixes i inclús desenvolupar-lo, tindre un sou i dur una vida allò més normalitzada. Vull dir, un CRIS és un recurs que sempre és en una periodicitat, té un principi i un final, la teràpia en un CRIS. I el que fan és això, ajudar a aquesta gent que normalment té més dificultats a l'hora d'adquirir habilitats socials i ferramentes per a poder tindre una vida normalitzada, doncs tenen aquest suport que normalment van en un horari que sol ser o bé de matí o bé de vesprada, segons el CRIS. A València, com n'hi ha CRIS molt grans, doncs n'hi ha alguns que tenen un horari partit. I va un grupet de gent que no sol ser massa ample. Vull dir, jo en el CRIS que vaig anar, perquè jo vaig anar fa uns anys a fer un taller de prevenció de violència de gènere a un CRIS, vaig anar com a treballadora social a un CRIS que estava a Puçol. I a aquest CRIS, per exemple, eren dos grups de 15 persones. Uh-huh. En el primer grup de 15 n'hi havia gent en una afectació cognitiva major, és a dir, que a nivell de comprensió era una cosa que havies de posar més èmfasi perquè l'afectació cognitiva havia sigut major, i després un grup que era pràcticament autònom, vull dir, donava, era un goig, i el problema que tenia, o sigui, la dificultat que presentava, més que capacitat cognitiva, era de habilitats socials, perquè moltes vegades el que fa la malaltia mental és que ens crea molta por a les persones que pateixen una malaltia mental, els crea por a enfrontar-se a una realitat, perquè, clar, ells en un moment donat, en una realitat, han patit un brot. I aleshores el que tenen por és enfrontar-se una altra volta a aquesta realitat i a repetir aquest episodi. Aleshores, el CRIS el que fa és, d'una manera no residencial, perquè la gent no viu al CRIS, la gent viu a sa casa, doncs tenen un suport institucional per a poder enfrontar-se
un suport institucional que des de la Conselleria d'Economia, en la teua companya Mari Parra, que és la directora d'internacionalització, està donant molt de suport. És dir, és cert que des de la Generalitat sí que s'estan donant ajudes a este centre.
Sí, correcte. A més, segons va comentar Mari Parra, ens va comentar que ella, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, el que estan intentant és que hi hagi empreses que, a través de la seva responsabilitat social corporativa, aconseguisquen contratar a les persones que puguen vindre derivades d'un CRIS.
A mi aquesta iniciativa, la veritat, és que sí que volia que l'explicaris bé, perquè hi ha gent que no sap ben bé la feina que se fa des d'ell.
A més, és que este centre en concret, o qualsevol centre que es pugui obrir amb aquestes característiques, el que fa és que fusiona diverses conselleries. Vull dir, a mi em pareix un exemple molt bonic per al que es pot fer, això és a nivell macro, però per al que es pot fer a nivell micro, no?, en un ajuntament, que és la col·laboració entre diverses regidories, seria en aquest cas, però perquè en aquest cas es veu l'exemple. Això és una conversió total del que és la Conselleria d'Economia Sostenible, com hem comentat, però també de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que és tots els que treballen per a fer aquests equips interdisciplinars i aquests projectes.
Avui tenim pleno.
Sí.
Vale. Cau presentar el pleno.
Mira, nosaltres al pleno hem presentat una moció que va en la línia del que la Diputació de Castelló també ha presentat i tots els grups han estat d'acord en fer-ho, que és en que tots els pobles puguen reclamar les seues víctimes o els seus morts que tenien soterrats al Valle de los Caídos per a que els puguen portar als seus municipis. Si és ben cert que Vila-real compta allí amb un nombre de persones significatiu, però que sabem que no totes les persones són de Vila-real. Vull dir que sí que són víctimes de Vila-real, vull dir que han mort així en la Guerra Civil i van ser traslladats al Valle de los Caídos, però no necessàriament són tots habitants del municipi. Vull dir, igual n'hi havia persones que havien baixat al front hacia Vila-real, però venien de, jo què sé, de Sueras, i han mort hacia Vila-real i han sigut traslladats allí. Aleshores, nosaltres el que hem posat a la moció és també que això estiga subscrit a que les famílies siguin les que tinguin la voluntarietat de portar els seus familiars així. De la mateixa manera que també podem entendre que igual n'hi ha alguna persona que està traslladada al Valle de los Caídos en aquest moment i que la família, doncs, té la decisió de que es quede allí sense problema. Vull dir, nosaltres el que volem és que des de l'Ajuntament sí que es facilite ixa cosa que ara sabem que la Diputació ha ficat a l'abast de tots els pobles, de reclamar les víctimes que vulguin portar al seu poble i que ho puguem fer possible, que els ho facilitem.
Ni algun sens del que vosaltres tingueu constància?
Sí, sí que n'hi ha un sens de les persones que són, ja vos dic, dels cossos que se van emportar de Vila-real cap al Valle de los Caídos. Això sí que n'hi ha un sens.
Documentat? Familiars trobats?
Familiars trobats de certes famílies sí, no de tots. De tots no estan les famílies
trobades. I aproximadament tens idea de la quantitat?
Sí, te ho puc dir exacte si vols.
Sí, és que
crec que són, si no m'enganye, eren
aproximadament.
Si no m'enganye, eren 80, 82, si no m'enganye. Però sí, exactament crec que eren 82. Ho tinc en el cap ara. I me
82 entre, de les persones
de
les que havien baixat...
De les persones d'escossos que estaven a Vila-real i que se'ls van emportar al Valle de los Caídos.
Tu creus que tenen dret, que...
Sí.
Que és precís.
La llei de memòria històrica ens recolza a totes les famílies que tinguin la voluntat i ja dic, des de que van fer la exhumació del dictador Franco, va ser una iniciativa que es va promoure per a que tots els municipis que vulgueren fer el mateix, traure els seus morts d'allí i portar-los al seu cementeri, al seu panteó familiar, al seu poble, el que vulgueren fer, que estiguera aquesta possibilitat.
I tu entens que n'hi hagi gent que no tinga ganes de remoure el passat?
Sí, és una opció com una altra. Vull dir, a mi, per exemple, jo sóc una persona que jo no ho he viscut. Vull dir, jo tinc 26 anys, jo no he viscut això. Els meus pares tampoc. Els meus pares són nascuts un en el 71 i l'altre en el 75. Vull dir, els meus pares tampoc han viscut això.
Claro.
I ma abuela, per exemple, que sí que a lo millor ho ha viscut més, ma abuela era menuda quan va succeir la Guerra Civil. Aleshores, ella no té tampoc el record de... Però sí que puc entendre que hi hagi persones que tinguin, doncs, un germà, un pare, una mare, un abuelo, una abuela que van faltar en la guerra i que sí que tinguin ganes de tancar ferides, igual que puc entendre que hi hagin altres famílies que, pel contrari, tinguin el record dels seus familiars, de la lluita entre germans, perquè al final una guerra civil sempre
no
acaba...
hi ha guanyadors,
correcte,
tot
sempre
el perd.
Tot el món acaba perdent i jo crec que el que n'hi ha que recordar és això, que en una guerra civil, una guerra entre un poble que és germà al final, i que al final és una lluita per idees, sempre acaben perdent els dos alguna cosa.
Maria, moltes gràcies per vindre.
De res, a vosaltres, per convidar-me.
I molta sort.
Gràcies.
Vinga, hasta luego.